amb el retrovisor tenim el que ens ho posa bé i el que fa una mirada enrere amb Paco Torres. Paco, bon dia, bon any, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan i bon any nou a tothom amb l'alegria que ens caracteritza.
Característica, perfecte. Doncs vinga, amb l'alegria aquesta que ens característica anem a fer aquest primer retrovisor de l'any 2026.
I és del desembre del 2002.
Carai, on érem?
De les notícies hem de parlar de la catàstrofe del Prestige.
No, hombre.
El vessament del petroler de vaixell Prestige, enfonsat al novembre davant de la costa gallega, continua causant greus danys ambientals i al desembre. Hi ha protestes massives, crítiques a la gestió del govern i una gran mobilització ciutadana per netejar les costes. Degut a això, el govern de José María Aznar rep fortes crítiques per la gestió del desastre del Prestige.
Se'n va parlar molt i molt, aquest.
I aquí a Catalunya hi havia mobilitzacions que es convoquen, manifestacions i actes de solidaritat amb Galícia. Molts voluntaris catalans participen de la tasca de neteja.
I amb aquelles imatges, tots amb aquell traje de color blanc, amb les galledes...
Que quedava més negre que blanc.
Sí, sí. Els que anaven nous anaven blancs, però després quan tornaven ja el blanc ja quasi desapareixia. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Va ser una catàstrofe de les grosses.
Unos hilillos de plastilina, deies, a l'M. Rajoy.
Ara hem de parlar de l'economia i societat. L'economia catalana, com l'europea, mostra signes de desacceleració després de l'impacte global dels atemptats de l'11 de setembre, de la incertesa internacional.
Acabaven de passar l'efecte 11S, que hi havia preocupació per el que havia passat i si es podia tornar a repetir.
I ara entrem a la cultura. El desembre del 2011 es manté una activitat internacional de concerts i actes tradicionals arreu del territori.
Ah, això és important.
Dia 22.
Vinga, dia important.
Sí, sorteig de Nadal, els premis ja eren en euros.
Va ser potser el primer sorteig que es va fer?
Sí, de sorteig, bueno, ja durant...
O ja s'havia fet el 2001, no recordo.
Sí, va ser el 2001 era de pessetes, encara.
Ah, sí, aquest devia ser el primer amb euros.
Amb euros.
Que ara ja sona tota normalitat, però el primer sorteig hasta sonava estrany.
Sí.
Dèiem que la cantarella com la faran, però no, euros, pesseta, euros... Vull dir que ja ens hi hem acostumat.
Escoltarem el so de la falca publicitària del sorteig de Televisió Espanyola, el Calvo, que va morir a l'estiu del 2024 a l'edat de 74 anys.
Vinga, anem a escoltar aquesta falca.
Que és una melodia i...
Vinga. Molt ben trobada, molt ben acertada, i cada vegada que l'escoltem ja ens porten el sorteig de Nadal.
De Nadal, i les imatges que veiem
sí,
eren fantàstiques.
Molt bé, perquè aquest home va fer durant diversos anys, va fer l'anunciar.
Molts anys, i mira, l'any passat vaig escoltar per la ràdio que una persona que tenia una administració, el 24, buscava aquest senyor.
Sí.
I es va enterar que es havia mort, no se sap el dia, però era l'estiu del 24.
Se'n va parlar aquests dies de com va començar ja, que s'arribava a Nadal i es començava a apretar fort per la campanya del sorteig, que havia mort el calvo de la loteria.
I ara escoltarem el so de Radio Televisió Espanyola del primer premi.
8.100.
No sé, la grossa aquesta, del 8.103, 2 milions d'euros, molt repartit. A Granada, Madrid, Segovia, Alcantarilla, etc. El segon premi va ser pel número 19.576, amb 960.000 euros. I el tercer premi va ser el número 31.203, amb 480.000 euros. Uh-huh. 48.000 per bitllet. Ara, aquest mateix dia, 22, mort el cantant Joy Strummer,
The Clash.
A l'edat de 50 anys, a Broomfield, Anglaterra, nascut el 21 d'agost de 1952, encara, Turquia. Escoltem una de les seves cançons, Long Shadow.
Well, I'll tell you one thing that I know. You don't face your demons down. You gotta grapple them, Jack, and pin them to the ground. The devil may care, maybe God he won't. I better make sure you check on the do's and the don'ts. Crawl up the mountain to reach where the eagles fly.
Un estil molt country, eh? Molt country, amb molt una, country, una veu molt imponent.
Hi ha altres persones que s'han mort durant aquest any 2002. El dia 21 de febrer del 2002, Helmut Zacharias, nascut a Berlín el 27 de gener de 1920, va ser un violinista i compositor alemany, creador de més de 400 composicions i va vendre més de 14 milions de discs.
Déu-n'hi-do.
Escoltarem pel seu so característic del violí, per exemple, Zacharias, Cuando florecen a las licas blancas.
Les liles blanques.
Liles blanques. El 17 de maig del 2002, mort Ladislau Kubala, nascut a Budapest el 10 de juny de 1927, va morir a Barcelona a l'edat de 74 anys. Entre altres equips va jugar en el Barça des de la temporada 1950 fins al 1962. Escoltarem la veu de Kubala el dia de la seva retirada del futbol en el Barça.
Kubala, el genio, el ídolo. El hombre del poder y de la técnica, el que hiciera insuficiente el histórico campo de las Corts, se retira. Es el 30 de agosto de 1961. Los barcelonistas siguen sus evoluciones con manifiesta emoción. Es su último partido con la camiseta blaugrana. Barcelona, Stade de Reims. El Camp Nou está abarrotado.
Termina la primera parte con el 2-0 indicado ya en el marcador. Ovación de gala a Ladislao Kubala cuando este se retira a los vestuarios. Antes se dirige a instancias del público al centro del terreno, en donde el ídolo barcelonista, que ha marcado una de las épocas más gloriosas del fútbol azulgrana y español, recibe las incesantes demostraciones de cariño del público que llena por completo el nuevo estadio del Club de Fútbol Barcelona. Ahora la ovación se acrecienta más cuando Alfredo Di Stéfano llega hasta Kubala y los dos geniales jugadores se funden en un apretado abrazo.
Ladislao Kubala, ¿se equivocó usted al colgar las botas en 1961?
Creo que no. He llegado ya en cumbre de mi carrera, he conseguido muchos títulos con Barcelona, tanto Liga como Copa Latina, etc. Y naturalmente también fui requerido de la directiva de Barcelona como director de la Escuela de los Jugadores.
Amb Pelé, d'en Pelé, i Maradona un i prou, Di Stéfano era un pou de picardia, honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. tots tenen els seus mèrits.
Aquesta és la cançó que va dedicar en Serrat en en Kubala. Jo penso que el Barça doncs, no li ha fet prou homenatge en Kubala. Jo penso que per mi, personalment, jo a l'estadi Johan Cruyff havia de ser estadi Ladislau Kubala.
Sí, sí.
Que, suposo que pot ser...
Les divergències que va haver...
Divergència després. Perquè marxés després a l'Espanyol. Sí, perquè... Però déu-n'hi-do el que va arribar a donar en Kubala en el Barça,
molt.
Que no és per tenir-hi una petita estàtua en allà, una estàtua i prou.
Ja diu aquesta veu que m'he escoltat, que va fer petit el Camp Nou.
Sí, bueno, esclar, el Camp Nou es va fer gràcies a en Kubala. Sí, potser sí. Si no hagués arribat a en Kubala, potser sí que hagués fet un Camp Nou, però vés a saber el que hagués tardat. I sí, jo em penso que... sí, bueno, sí que tenim en Cruyff, que allà, però jo em penso que abans que en Cruyff vivia en Kubala i no hagués estat malament que el Johan Cruyff, el segon estadi del Barça, estigués a Ladislau Kubala.
Té un monument allà...
Sí, sí, però és l'únic que li han fet.
Sí, però no n'hi ha prou.
Jo em penso que no n'hi ha prou. Sí.
En la temporada 62-63 va entrenar el Barça i no va tindre molta sort.
No.
Que ara, de jugar a futbol a passar d'entrenador el primer any, la cosa has de tindre un cicle d'entrenar més equips.
Sí, o has de ser un Johan Cruyff o un Pep Guardiola que ja...
Bueno, Pep Guardiola, va entrenar el Barça B o el Barça Atlètic.
Però hi ha aquest tipus de jugadors que ja són entrenadors amb actiu, ja saben com era en Cruyff, que en Cruyff no va ni fer el curs d'entrenador, ja li van donar directament perquè no ho volia fer. Finalment va dir, hosti, vinga, va.
I després, al deixar d'entrenar al Barça, se'n va anar a jugar a l'Espanyol entre la temporada 1963 fins al 1965.
I aquí va coincidir amb en Di Stéfano.
Sí. I durant 13 temporades va ser seleccionador des de 1969 fins al 1980, en què no es va guanyar res. No com ara en Del Bosch, que va ser campió del món i tot això. I en la temporada 80-81 va tornar a entrenar al Barça.
Que em penso que tampoc va acabar la temporada.
No, no la va acabar.
No la va acabar.
Va entrar que... l'Eni Herrera, un d'aquests que va entrar.
Sí. Em penso que va ser l'Eni Herrera. També sé que havia entrenat al Córdoba, que tampoc no li va anar
gaire bé. Aquí tinc la llista d'equips que va entrenar. Bueno, tinc la seva biografia. El Córdoba, l'Espanyol, l'Els, Màlaga. En el Màlaga va estar durant 34 partits sense perdre la temporada que va estar a segona divisió. Bé, seguim.
Vinga.
El 18 de maig mor en Bonet de Sant Pedro. Va morir a l'edat de 84 anys a Palma de Mallorca, nascut a Palma el 27 d'agost de 1917. Va ser cantant, compositor, autor i arranjador. Escoltarem Paco Cielo de Palma.
Paisajes lindos tiene Mallorca y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra, canciones dignas de recordar.
En Bonet de ses Pipes, que és com li diuen allà a Mallorca, perquè casa seu, el seu pare, era un artesà que feia pipes a mà. I ell era conegut allà per en Bonet de ses Pipes.
I el dia 12 d'octubre del 2002 mor Ray Conniff. Va morir a l'edat de 85 anys, a Escondido, Estats Units, nascut a Massachusetts el 6 de novembre del 1916, i va ser un destacat músic, director d'orquestra, arranjador i trombonista. Escoltarem una de les seves melodies de tantes que té. Aquellos ojos verdes. Brian Collins.
Un dels grans, juntament amb James Last i l'André Rieu, ja saps que són dels nostres preferits com a directors d'orquestra.
Sí, mira, André Rieu, aquest final de mes, el dia 30 o 31, actua a Barcelona.
Bueno, que... No, la primera vegada que aquella que vol anar a veure, em penso que era el mes de novembre, em penso que era.
Sí, novembre.
Que era el novembre?
Sí. Dos cops jo l'he vist en directe.
Jo, bueno, només un...
Bueno, jo el que veiem el dia de...
I el dia de...
El dia 6.
El dia 6. No, el dia 1.
El dia 1, que fan el concert de Viena, ara fan...
La contraprogramació de TV3 és en d'això, és en l'André Rieu.
Que la tinc gravada, aquesta.
Que, per cert, l'André Rieu també el pots recuperar després a TV3, al 3CAT.
Sí.
Que jo vaig veure... Jo no sabia què feien, perquè no estava, vaig veure que la programació no hi posava, vaig veure al final del concert de Viena, que va estar molt bé amb aquest nou director, i després per la tarda, tranquil·lament, vaig poder gaudir de l'André Rieu.
Sí, una horeta i mitja, una cosa.
Molt bé, molt bé.
Bueno, ara entrem en una nova secció.
Estrenem secció.
Sí, que es titularà La ràdio a Catalunya.
Perfecte.
I parlarem d'un locutor... Parlarem de Joan Vinyes i Bona, nascut a Girona el 21 de gener de 1918 i va morir el 30 de gener del 2002 a Barcelona. Va ser locutor de ràdio i presentador de televisió. Va entrar com a locutor a Ràdio Girona en l'any 1940 i en el 1943 va guanyar les oposicions a locutor de Ràdio Nacional d'Espanya a Madrid. I el 1945 els traslladen a Barcelona per posar en marxa l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya.
Vull dir que fins al 1945 no hi va haver-hi estudis de Ràdio Nacional d'Espanya.
Sí, que va començar el 49.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Sí. Escoltarem la seva veu a Ràdio Girona, Festes de Primavera.
Cal lluitar, doncs, amb imaginació i esperança, amb idees i fets, amb treball... i fins i tot en tossuderia.
És bona, sí.
Escolta, no podem oblidar que la Rambla i l'Argenteria i tot el seu entorn tenen tanta personalitat que l'esdevenidor a la força s'usa de presentar ple de promeses. Ara bé, hem d'aconseguir l'unió d'esforços. Hem de tenir cura de la nostra imatge tan plena d'encisos i atractius. Hem de fomentar la il·lusió. Hem de col·laborar per tal que defensem una cosa nostra i ben nostra. Hem de cridar amb veu forta i segura a tall de pregó, que és el cor de la ciutat el qui batega, i quan un cor batega vol dir que té vida. Enginy, bon just, iniciativa, capacitat de realització, en una paraula, fer-ho bé i fer-ho saber. Sé que us haig de donar les gràcies com un ciutadà més, com un gironí més, per a aquestes festes de primavera que amb tant d'encert heu preparat una colla d'homes de bona voluntat, bo i desitjant que hi participi tothom.
Aquestes festes de primavera, crec, per lo que diu, que devien ser a Girona, perquè, esclar, tenim les festes de primavera focalitzades a Palafrugell. Mm. Suposo que abans també les de Girona devien fer les seves festes de primavera.
Això, com va començar la ràdio en 1940, i va estar 3 anys a la de Girona, i després, posar en marxa la Ràdio Nacional d'Espanya, no oblidem del programa de la campanya benèfica de Ràdio Nacional a Barcelona amb el senyor Dalmau, Emili Fàbricas i el senyor Vinyes. Sí. Escoltarem un fragment quan s'acaba el programa.
Señor Vinyes, no se ofenda, voy a hablarles de mi tienda, les daré la dirección.
Señor Dalmau, discreción.
¿Quién te escucha en tu casa?
La señora Nicolasa.
¿Y a todos que les envías?
Mis recuerdos a mis tías, a mi madre y a mi abuela, a la tía Micaela y a la madre Concepción.
Todo en bien de la emisión ha resulta ser.
Queridos niños y niñas, amados del corazón, señor Dalmau, señor Viñas, ya termina la emisión.
Todos damos las gracias más expresivas
y nos despedimos
hasta mañana,
si Dios quiere.
Sí, s'ha acabat el programa de... Sí. No, no, Dalmau i Vinyes.
Això es feien per Nadal, o sigui...
Però ells tenien programa durant la, o només feien el Nadal, aquest
senyor? Bueno, durant 3 o 4 mesos entre l'hivern. Cada dia feien, llavors anava molta gent als estudis de Passeig de Gràcia, ho veien, i podíem parlar, dedicar una cançó o el que sigui.
Tot abans, perquè hi havia aquells shows així que veiem emplenant teatres i fent la ràdio en directe des de teatres, cosa que ara...
Tant es fa. Bueno, els de RAC1 encara...
Sí, bueno, RAC1 fan el Nadal al Món, amb el Palau de la Música, i alguna altra cosa que fan com viatgen, així, que també fan algun programa en directe. Però abans era molt, molt habitual.
I com a presentador de Televisió Espanyola, des de les estudis de Miramar, com fes fiesta con nosotros, 1962-1965, dia de fiesta, 1966-1967, ambos amb l'artista de marionetes Herta Franca.
Ah, aquesta me'n recordo. Amb la... Em penso que es deia... Tenia un gosset que es deia Lulú, no sé com es deia. Sí. Doncs aquesta de veure-la, en blanc i negre, això sí, doncs de veure-la, no sé si era el diumenges per la
sí,
tarda de televisió.
Sí, diumenges a la tarda.
Doncs de veure-la, sí, sí. Els 65, el 62 l'any que vaig néixer, o dos més endavant, doncs me'n recordo de l'Herta Franca.
Sí, va estar en antena, bueno, fins al 69, i després altres programes que també va fer.
En aquella època també hi havia els vienesos que corrien per allà, en Frank Joan...
Sí, en Artur Caps.
Artur Caps i tots aquests, doncs, que cotxaven els programes de televisió.
Programes musicals.
Molt bé, Paco, ho hem de deixar aquí. Bueno, no tenim més temps i ens quedarà pendent la història de Ràdio...
L'escala que ho deixarem per
la setmana que ve. Doncs, Paco,
molt bé, amics.
La teva benedicció i acabem.
Com sempre, a aquestes hores, tothom a les cases i als restaurants estan preparant el dinar. El menú dels restaurants, i a casa un plat, un segon plat, i els postres, i... Desitgem que us feu un bon dinar i bon profit a tothom, tant a casa com als restaurants. Adeu, amics.
Doncs molt bé, Paco, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. I ara els deixem amb la Ona Vilà i el més calent a l'Aigüera. I demà hi tornem. Adéu-siau, que acabem de passar un molt bon dia.